Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
La vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille pour balayer, ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
Benvinguts de nou a un altre programa de la República. I avui és una col·laboració entre la República de Sant Vicenç i la República Santboiana. Repúbliques radiofòniques, entenem-nos. Bé, avui parlarem d'un tema que és molt interessant, encara que fa 150 anys, és molt actual. I es tracta de la comuna. Fa 150 anys que es va fer la comuna a París. I per parlar d'això, doncs avui entre el company Ricard Pérez, sindicalista, jubilat, treballador de la salut i col·labora amb Ràdio Sant Boi, dos programes, un d'ells és la República Santboiana. Hola, què tal, Ricard?
Bé, bon dia. Bon dia.
Bon dia.
De saludar-vos i bé, disposats a parlar, malgrat que m'hagués volgut documentar una miqueta més, però el tema és encantador.
Sí, i tant.
I molt actual, com tu bé has dit abans, molt actual.
I per parlar del tema, el que en sap és el Miquel Sales, que és sindicalista de Comissions Obreres de la banca i és membre del Consell Editorial de Sin Permiso. En aquesta revista escriu articles regularment, es pot dir que setmanalment, sobre la situació política de Catalunya i l'estat espanyol, però també s'ocupa de fer articles d'anàlisi històric sobre aconteixements importants del moviment obrer i revolucionari internacional, com per exemple la Revolució Russa. En aquest cas parlarem amb ell sobre els articles que ha fet en commemoració dels 150 aniversari de la Comuna de París. Bon dia i benvingut, Miquel.
Què tal? Salut. Molt, molt agraït per aquesta invitació. I, a més, sent republicana, doncs, doblement agraït.
Efectivament. Doblement republicana. Almenys radiofònicament parlant, estem intentant de treballar amb xarxa i, bé, aquesta col·laboració potser és un inici de que es vagi estenent, no?, aquesta xarxa republicana entre diferents ràdios. Bé, comencem pel tema. Ens podries explicar així una mica en síntesi el per què, com el context, no?, de la, que es va produir a la comuna, per què esclata aquella revolució i que, diguem, els principals trets. I a partir d'aquí doncs, anirem parlant una mica dels diferents aspectes. Endavant.
Molt bé. Bueno, la Comuna de París succeeix a l'any 1871. És un aconteixement històric que ha tingut una enorme repercussió i de la qual jo crec que avui parlarem perquè moltes de les coses són actuals, que ells es van plantejar, continuen sent actuals. Els fets passen perquè durant uns anys abans governava França Napoleó III. Era un règim semidictatorial i anys abans, de 1871, va entrar en una crisi important, absolutament constitucional i social i polític seriós. I com moltes vegades a través de la història fet, va pensar que la manera de resoldre la crisi era organitzant una guerra, en aquest cas contra Prússia. Dic Prússia perquè l'Alemanya, que posteriorment va conèixer encara, no existia com tal Alemanya unificada. Llavors, ell va... la raó va ser bàsicament intentar resoldre la seva crisi interna i va organitzar aquesta guerra contra Prússia. El que no va calcular és que Prússia era més potent des del punt de vista militar que la França de l'època. I, sense la guerra, molt immediatament l'exèrcit francès és derrotat i a la batalla de Sedan, 1870, octubre de setembre, octubre, perdó, de 1870, el mateix Napoleó III és detingut i s'enfonsa al règim de Napoleó III. Aquest enfonsament del règim apareix, o sigui, la resposta aquest enfonsament del règim és la proclamació de la República, en aquest cas és la Tercera República. Havien hagut dues repúbliques franceses anteriors, una durant la Revolució Francesa, que va començar en 1789. A l'inici, a la proclamació de la República, això va ser a finals de 1870, no para la guerra. Perquè els exèrcits prussians continuen dins del territori francès i comencen a irrodeixar en París intentant conquerir París i, per tant, si no tota França, com a mínim una part important de França. Contra aquest intent, la República, diguéssim, qui es posa davant i forma el govern de la República és la burgesia francesa de l'època, que estava enfrontada a Napoleó III. I el que intenta aquesta burgesia republicana és arribar a un acord, a un pacte amb Prússia. La gent del poble es pronuncia i diu que no hi ha manera, no es tracta d'arribar a un acord, i no es tracta de defensar el país, i en particular de defensar París contra l'exèrcit invasor. Hi ha tota una sèrie d'aconteixements i el 18 de març de 1871 els burgesos francesos, el govern republicà francès, intenta arrebatar els canons que el poble francès havia pagat i havia en la formació de la Guàrdia Nacional, que era el poble en armes. Llavors, el govern francès intenta treure'ls aquests canons i les armes que defensava en París per signar l'acord amb el govern de Prússia. Això és el que desencadena una protesta general a la ciutat de París perquè senten dues coses. Una, els estan traient el que ells havien construït i els mitjans per defensar-se de l'exèrcit invasor, i també perquè darrere d'això el poble pensava que el que hi havia era un intent per tornar a un sistema monàrquic o lligat a la continuació del règim de Napoleó III. Diguéssim, això són els trets, des del punt de vista de la política interna i política i social que desencadenen el 18 de març del 71 a l'inici de lo que serà la Comuna de París.
Molt bé. Ricard, vols...
Sí. Bueno, sí, home, no, no. I seguint
vols intervenir.
Sí, seguint amb aquesta línia, bé, n'hi ha diversos analistes de l'època i posteriors, no?, que el que enllacen és el sentit que la Revolució Francesa té entre la base, diguem-ne, entre el poble. Perquè, clar, n'hi ha una qüestió. N'hi ha una burgesia emergent, ja, però també n'hi ha unes classes treballadores que comencen ja a ser sotmeses a un, diríem, capitalisme absolutament salvatge en aquella època, no? Criatures treballant a partir dels 4 anys, en fi, res que no sapiguem, vull dir. I a França, en aquells moments, n'hi havia una cosa que era molt punyent, no? I era que, bueno, et podien fotre fora de casa en el moment en què deixessis de pagar inclús un mes o... En fi, hi havia una situació molt dolenta, no? Clar, de cara, una vegada ha caigut Napoleó III, com ens apuntava per aquí el company, les classes treballadores que tenen armes a la mà se senten amb el poder de canviar aquesta situació, de lluitar per fer-ho, no? Inclús, bé, Marx qualifica la Comuna de París com la primera insurrecció popular, com el primer intent d'insurrecció proletari a Europa. Què és el que passa? Vull dir, ja ha quedat dir, no? Vull dir, òbviament, la burgesia, que tampoc és continuista, tampoc vol seguir amb el que l'alta burgesia i la noblesa francesa encara tenia dins del cap, que és una continuïtat a través d'un títere com és Napoleó III en aquells moments, no? I s'enfronten, no només París, moltes ciutats de França, perquè parlaríem de Marsella, parlaríem de Narbona, de Saint-Étienne, és a dir, poblacions molt importants a dins de França, que també tiren endavant les seves pròpies comunes, malgrat que ràpidament són reprimides amb molta sang, per cert. Però, bueno, vull dir, en principi, el que és més important, al meu entendre, és que aquest és el primer intent de revolució proletària a Europa.
Posarem una sèrie de cançons ara, entremig de les intervencions que fan els companys, per il·lustrar una mica també a tots els que ens escolteu quin esperit hi havia, quina classe de cançons de moment revolucionari es vivia. Bé, us poso, doncs, una cançó que es diu Bonhomme. És una cançó dedicada a la gent normal, senzilla, obrera, i que l'indica com ha d'aixecar-se i li mostra que els burgesos són els que estan fabricant la seva misèria. Escolteu-la. Em sembla que l'esprit amb el que es canta pel grup aquest, el grup 17, tot i que és un disc ja de fa molt temps, transmet precisament aquells moments revolucionaris.
Bonhomme, ne sais-tu pas qu'il est temps que tu te réveilles? Bonhomme, ne sais-tu pas qu'il est temps que tu te réveilles? Voilà 20 ans que tu sommeilles, voilà 20 ans qu'à tes oreilles l'égalité pleure et gémit. Bonhomme, lève-toi le jour lit, et vive la commune, bon Dieu, et vive la commune, et vive la commune, bon Dieu.
Bonhomme, n'entends-tu pas, le bourgeois raille ta misère.
Bonhomme, n'entends-tu pas, le bourgeois raille ta misère. Il dit que ton sang dégénère, que la race autrefois si fière se coule aujourd'hui sous la peur. Bonhomme, bonhomme, qu'as-tu fait de ton cœur? Et vive la commune, bon Dieu, et vive la commune, et vive la commune, bon Dieu.
vois-tu pas qu'à tes bras on a mis des chaînes?
Madame, ne vois-tu pas qu'à tes bras on a mis des chaînes? Jadis de ma plébéienne, de tes épaules souveraines, tu jetes à la Bastille en bas.
Bonhomme, ne sais-tu pas qu'à toi seul appartient la terre?
Bonhomme, ne sais-tu pas qu'à toi seul appartient la terre? Sans être écrit chez le notaire, tous les biens à le prolétaire sont au contrat d'égalité. Bonhomme, guerre à qui t'a volé. Et vive la commune, bon Dieu. Et vive la commune. Et vive la commune, bon Dieu. Et vive la commune. À ce chant-là qui te l'outil. Bonhomme, va chercher ton fusil. Et vive la commune, bon Dieu. Et vive la commune. Et vive la commune, bon Dieu. Et vive la commune.
A mi el que m'interessa molt és veure certes similituds que hi ha, no? I per això una de les coses que em xoca precisament amb aquests dies, és a dir, ahir va sortir la notícia d'un suïcidi d'un treballador precisament perquè l'havien desnonat. Bueno, com deia, que algunes problemes que van sortint i que s'opten per la seva repetició, com per exemple el problema de l'habitatge. No? Ahir es suïcidava un treballador perquè no podia pagar i aquesta precisament va ser una de les primeres mesures que va prendre la comuna. No? Diguem, quines altres ensenyaments així pràctics de mesures va adoptar la comuna que ens puguin ser útils per avui, Miquel?
A veure, la comuna va durar 72 dies. És un plaç realment molt
curt.
Breu de temps. Per, malgrat això, segurament a la història, potser als primers dies o setmanes també de la Revolució Bolxevic de 1917, no ha hagut un moment, jo diria, a la història en el qual s'hagin imprès tantes mides legislatives i posades en pràctica des del punt de vista polític i social com durant aquests 72 dies que va durar la comuna. Això és una de les coses que li dona la seva importància i la seva perspectiva històrica. És a dir, el moviment obrer i el moviment de les esquerres sempre serà deutor del que va fer la comuna. I per això, ara, aquest 150 aniversari no és només parlar del passat, sinó sobretot veure què ens pot ajudar per al present i per al futur. No? Efectivament, la comuna, una de les primeres coses que va fer és que va acordar que els lloguers no es pagaven durant un temps. És a dir, des d'octubre de 1870, de fet, des que es proclama la República, i l'únic és que això va durar doncs, fins que va acabar la comuna al maig de 1871. Això és una de les primeres qüestions. La segona qüestió, també en aquest àmbit, és que les vivendes que van ser abandonades pels burgesos van ser ocupades, diguéssim, cedides a la gent que s'havia quedat sense vivenda, bàsicament pels bombardejos de les tropes prussianes i de les tropes del govern francès. Però això, que ja de per si és molt important, Amb això li tenim que afegir elements que van canviar la visió sobre el que tindria que ser una societat diferent, no? És a dir, van decidir que l'exèrcit deixava de ser professional, que la gent tenia que fer, que la defensa formava part de la organització del poble. Van decidir que tots els funcionaris, diputats, jutges, fiscals, etc, no tinguessin un salari superior al del salari mitjà obrer. És a dir, d'aquesta manera abaratien el que costava el manteniment de l'Estat i, sobretot, anul·laven, de fet, doncs, la creació de sectors de la societat perquè es col·locaven, que es situaven per sobre de la resta de la societat a través del salari que pagava el propi Estat. Es van començar a coordinar totes les empreses que havien sigut abandonades, que havien estat abandonades pels propietaris, per veure de com coordinar i federar la producció de les empreses. Què més? Una altra qüestió important. Tots els càrrecs públics eren elegibles i al mateix temps el que buscava podia decidir treure-los del lloc si no complien el que havien decidit o el que havien acordat. És a dir, que aquesta història de que un escull un diputat o un governant i pot fer el que vol, però a X temps una ho va posar a canviar. Va decidir que no, que el govern del poble, aquesta frase del govern del poble per al poble, va fer efectiu aquesta manera. Que una participació de la gent en les decisions, control de les decisions i també una diferent manera de com la democràcia i el parlamentarisme funcionava. És a dir, nosaltres estem acostumats a que s'acull un parlament, el parlament, la reunió en la qual decideixen molt, però després qui decideix és l'executiu, el govern. La comuna ho va canviar, això. El que va fer és una relació directa entre el que seria l'executiu i el legislatiu. El mateix legislatiu estava obligada a posar en funcionament les decisions que hi havia i no mal. Bueno, aquests són alguns dels exemples que impliquen un canvi social democràtic, per una banda, molt democràtic que qualsevol altra fórmula de funcionament i també vista social en el que representava la participació i les decisions per afavorir les condicions de vida de la classe.
Es podria dir que en temps revolucionari no hi ha motiu per dansar ni per estar content ni alegre, que tot és lluita, però no. Amb aquesta cançó, que es diu Dansons la Communard, o sigui, ballem la comunar, la comuna, veureu com predomina aquest esperit de lluita, combatiu, però al mateix temps alegre. I diu, ballem la comunarda i al mateix temps aguantem fort.
Comme pirate dans Paris, par trahison, on nous a pris. Le macadam et les pavés de notre sang furent lavés.
Lavés et en lavés, qu'ils en sont disjointés.
Dansons la communarde, faites-nous bon, faites-nous bon. Dansons la communarde, faites-nous bon, nom de nom. Les rodins de capitulard ont mitraillé les communards. Mais devant messieurs les Prussiens tremblant comme des petits chiens.
Ils ont vendu leur peau.
bacs marrons pour se laver de leur affront. On voulut prendre un bain de sang qu'ils ont pris en nous égorgeant. Dansons la comme une arbre et de l'ombon, et de l'ombon. Dansons la comme une arbre et de l'ombon, non de l'ombon. Mais avec que ça n'est pas tous les bons bourgeois ont fait le coup. Et comme en juin tous les premiers qu'ils ont traqué les ouvriers. Et nous savons qu'alors 35 000 ans sont morts.
Dansons la comme une arbre et de l'ombon, et de l'ombon.
Dansons la comme une arbre et de l'ombon. Revient sans être long, la mitrailleuse avait du bon. Qu'on en soit ou qu'on en soit pas, ils les ont fusillés au tas.
Pour eux, un ouvrier
n'est qu'un bon à tuer. Dansons la communarde et de l'ombon, et de l'ombon. Dansons la communarde et de l'ombon, nom de nom. Tous les bagnes, tous les pontons, tous les forts, toutes les prisons. On regorgeait de malheureux à moitié du le ventre creux.
Pendant que leur bourreau mangeait de bons morceaux.
Dansons la communarde et de l'ambon, et de l'ambon. Dansons la communarde et de l'ambon, nom de nom. Avec les bourgeois aujourd'hui, entre nous tout est bien fini. Quant aux gendarmes, aux roussins, aux fusilleurs, aux assassins. Leur compte sera bon, aujourd'hui rigolons.
Dansons
la communarde et de l'ombon, nom de nom. Dansons la communarde et de l'ombon, nom de nom. Que voulions-nous la liberté et le bien de l'humanité. Pour nous manger des chenapans, il nous faut faire des enfants.
En faire des gaillards
et de francs communards.
Endavant, Ricard, si vols fer alguna pregunta, alguna dubte, o què vols dir, vaja.
Afegir molt poca cosa. Per mi, un dels trets molt interessants és de que dona al poble la capacitat de rescatar tots aquells articles de primera necessitat que han d'empenyorar per seguir vivint. Vull dir, i la prohibició absoluta de la usura, no? En tot cas, afegir que el seu final va ser absolutament cruel, va ser una bestiesa, no? Perquè estem parlant de 30.000 executats, 38.000 empresonats i més de 7.000 deportats. I dins d'això, una pregunta que faig, Vull dir, a veure, en primer lloc cal dir que en francès commune no vol dir un país, no vol dir una comunitat, s'estem referint a un ajuntament, Vull dir, la paraula en francès commune defineix un ajuntament o fins i tot definiria un districte, D'acord? Això és important perquè cal situar-ho amb el seu contingut. Una altra cosa és el que la propaganda burgesa o capitalista en aquells moments fan de tot això. Vull dir que difonen a través del món de que es cremen esglésies, de que els robatoris, instauracions d'amor lliure, vull dir, de totes aquestes històries. No? Aleshores, jo amb el Miquel li faria una pregunta. Com reaccionen les potències europees en aquell moment? O fins a on arriba l'ajut mateix de Prússia al govern francès de l'època per reprimir tot aquest moviment que a través de París amenaça en convertir-se en una torxa que cremi tota França? No?
Sí. Va ser... Va ser un aconteixement que va moure totes les bases de la societat burgesa de l'època. Si un pot trobar o pot repassar, per exemple, com a Espanya o com a Catalunya és rebuda la comuna, bueno, pot llegir barbaritats, no? És a dir, explicacions de que, pues que la gent estava borratxa, de que totes les passions s'havien desatat totes les passions del populatxo. És a dir, la comuna, per primera vegada, el que diu és que els que sempre han governat ja no governen. Hi ha un historiador de la comuna, un llibre que recomano, que és Història de la comuna, de Lisa Garay, explica la repercussió de la comuna va ser tan important que fins i tot d'Amèrica venia gent a París a veure el que estava passant a París. Perquè en aquella època París era la ciutat més important de tota de l'Europa continental. Només era superada per Roma. I que a una ciutat com a París la classe treballadora o les classes treballadores prenguin el poder a les seves mans, prenguin les decisions que hem explicat, això va ser un terratrèmol per totes les burgesies i també un terratrèmol des del punt de vista de les perspectives del moviment obrer, que hem de pensar que en aquella època estava encara en un procés de revolució. Les potències europees, evidentment, van començar a atacar la comuna, però no va haver-hi, els 72 dies, no van necessitar ni d'una intervenció particular o d'una ajuda especial a Prússia. Explicat, l'exèrcit és completament derrotat, i Prússia es podia, per si sola, ocupar-se del punt de vista militar. Penseu també que el que serà Alemanya posteriorment és producte directe de la derrota de França. Diguéssim, Bismarck, que era el dirigent en aquella època de Prússia, proclama Alemanya per la derrota o a través de la derrota a França i unifica Alemanya a partir d'aquest moment. Sí, també des d'aquest punt de vista, el resultat indirecte de la comuna és també un relatiu canvi de relacions amb les nacions europees. Però també el que a mi m'interessaria subratllar és que això també, diguéssim, és veritat que el moviment obrer és derrotat, i aquesta derrota costarà recuperar-se d'aquesta derrota, però d'aquesta derrota el moviment obrer sortirà al cap de 15 a 20 anys reforçat des del punt de vista de les lliçons, per una banda, de la comuna, però també perquè es planteja una nova etapa en el desenvolupament del moviment obrer, que és la construcció de sindicats, la construcció de partits polítics, que el 1871 encara no existien, en el sentit modern que, diguéssim, van existir després.
Sí, jo precisament volia abordar això com ja gairebé per tancar, perquè sembla mentida, però el temps passa volant aquí a la República. Tu deies, amb un article teu, citaves a Marx, que deia la classe obrera no exigia miracles de la comuna, no tenia utopies fixes ni acabades, no té ideals per realitzar, només té que posar en llibertat els elements de la nova societat. I tal com tu deies, la comuna no tenia un programa previ i, com estaves dient ara, no hi havia encara els partits organitzats o socialistes, sinó que era tot molt al començament. I malgrat tot, xoca una mica com es posen en marxa tota una sèrie de decrets, de mesures que ja indiquen o prefiguren un programa realment comunista, del qual William Morris, que ens va deixar aquella novel·la tan fantàstica de Notícies de Ninguna Parte, De fet, agafa molts elements de lo que va practicar durant aquests 72 dies la comuna, no? Ho dic per una mica concloure amb la importància, amb la idea de la importància de la comuna per avui.
Sí, jo crec que és una de les coses més apassionants de la comuna, i és que, diguéssim, no és que parteixi la comuna del no-res. Ja la Revolució Francesa de 1789 havia fixat una sèrie de línies que també la derrota de la Revolució Francesa va tallar. Però després a França va haver-hi també la insurrecció popular de 1848 i la suma d'aquestes experiències es desenvolupa a la comuna. No? Jo crec que és aquesta acumulació d'experiències que val la pena, o sigui, que es conjunten i s'expliciten a la comuna. No? Abans el Ricard deia això, que és veritat, la comuna és l'expressió del municipi a França. Però al mateix temps, la comuna, ja des de la Revolució Francesa, era l'expressió revolucionària d'aixecament del poble, l'expressió d'aixecament revolucionari del poble. Diguéssim, els reis durant la Revolució Francesa, els reis són detinguts i després condemnats i passats per la guillotina gràcies a la comuna de 1793. És a dir, hi ha aquesta tradició, i ara mateix, si un repassa, rellegeix o s'interessa per primera vegada per la comuna, cosa que evidentment jo animo a tota la gent de fer-ho, veurà com li pot servir de reflexió, pues, per activitats en polítiques i socials en els ajuntaments actuals. De com ells ho van començar a fer, aquest esperit comunar, que és el de la comuna. I també des del punt de vista de l'organització del conjunt de l'estat i de la nació. El que la comuna posa en pràctica és que la nació, no, hi ha una altra manera diferent de construir la nació, que és a través de la comuna, de les comunes. Les comunes, cada una federada, moltes federada, i que es reparteix les tasques i les decisions a prendre en funció de la seva població. És a dir, que l'educació i la sanitat, per exemple, doncs depèn de la comuna, del municipi o del departament. Cadascú té les seves tasques establertes, i la nació és la suma de lo que arriba des de baix, i no al contrari. No és que fem una elecció general i tal, bueno, a part de les formes constitucionals concretes, no? Sinó que l'expressió de la nació surt des de sota, des de les comunes, des dels municipis, i a partir d'aquí va construint la nació. I també distingir entre el que és la nació i el que és l'Estat. La nació és una necessitat històrica, diguéssim, d'organització dels pobles. I l'Estat, com deia això Marx, és una excrescència de la societat. És a dir, és una cosa que s'aixeca per sobre de la societat per imposar-se sobre la societat. I el que la cultura, diguéssim, el que aspirem a canviar la societat volem, és el contrari. És a dir, que des de baix, des de l'organització més bàsica del poble, es puguin generar totes les necessitats, totes les respostes a les exigències socials i polítiques de la societat.
Una altra cançó que és molt il·lustrativa de la comuna i d'un temps revolucionari és la que porta per títol La bandera roja. Bueno, com suposo que ja sabeu de què va, no cal que us l'expliqui ni us digui res. A més que dins de la cançó ells diuen la bandera roja, roja de la sang dels obrers.
Les révoltés du Moyen-Âge si on avait froid, on aime éclatant du courage, toujours il dit pâlir les rois. Le voilà, regardez, du pas éclairement du Vosge, c'est l'empire au combat préparé. Notre superbe drapeau rouge,
rouge
du sang de l'ouvrier,
rouge
du sang de l'ouvrier. Mais planté sur les barricades par les héros de février, il devra pour les camarades.
Com s'apuntava per aquí, cal i és important llegir les crítiques i les reflexions de Marx sobre la comuna i tots aquells aspectes que més tard es donaran al 17, el 1917, amb la sublevació de l'exèrcit rus a través de la seva derrota, no? I on formaran aquells comitès de soldats que també van formar els republicans francesos. Entre d'altres coses, una de les coses que proponia, que es proposava, era formar la Tercera República Francesa. I bé, si no recordo malament, hòstia, ara em falla, però a veure, els monàrquics, i és curiós perquè aquí es veu el que passa quan es nombra cap de l'Estat o responsable en aquells moments de l'Estat a un militar, el que passa, no? Vull dir, i això, les primeres, no sé, és que, bueno, en aquells moments, a veure, el militar que entra, ara, és que no recordo com es deia.
Thiers.
Exacte, sí, perdoneu. Doncs el Thiers fa una sèrie de mesures que aboquen a tota la societat petit burgesa que està aguantant l'economia francesa a la ruïna més completa. O sigui, obliga a pagar immediatament totes les deutes. I això fa que prop de 300.000 obrers i petits burgesos quedin a la misèria. No? I això, aquests són els antecedents que provoquen la insurrecció. Perquè en aquells moments, a veure, tots, i em sembla que amb això coincidirem tots, no n'hi han elements intel·lectuals per una banda i històrics per una altra, vull dir que facin de lligam de totes aquestes idees. I això és el que fa interessant rellegir a Marx, perquè d'aquí Lenin i Trotsky trauran moltes conseqüències a la Revolució Russa.
Una cançó molt maca que ens ha deixat la Comuna de París té a veure amb el mes de maig, el mes en què floreixen molts arbres, comença la primavera, i un dels arbres que floreix són els cirerers. Per això val la pena escoltar aquesta poètica cançó, El temps de les cireres.
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres signales, les mers de ma cœur seront tous en fête.
Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur.
Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le même moqueur.
Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va le tenir en rêvant et pendant l'oreille. Cerise d'amour
per tancar, bueno, tanques tu, però volia, si algú està més interessat en tot aquest tema, com deia abans el Ricard, realment recomano el llibre de Karl Marx, La guerra civil en França. Després trobaran a les llibreries també La història de la Comuna, de Lisa Garay. Poden trobar a la revista Sinpermiso.info a la sèrie d'articles que jo he publicat sobre el tema, i poden veure les jornades que va organitzar la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, la UPEC, unes jornades que es van fer al mes de maig sobre la Comuna, que jo crec que el conjunt realment és interessant i podrà ampliar el seu coneixement de la Comuna. Gràcies.
Gràcies, Miquel, per oferir-nos també totes aquestes fonts, perquè realment la Comuna de París és un tema gairebé inescutable i ara que fa 150 anys convé repassar i veure com podem rescavilar tots aquests aquestes actuacions, perquè són problemes molt actuals, no? Deia allò de l'habitatge, però deia també la democràcia, la participació, etc. Moltes gràcies, Miquel Sales, moltes gràcies, Ricard Peris, i, en fi, ja passarem més endavant, possiblement, algun debat sobre derivat del tema perquè s'ho mereix. Gràcies i fins una altra.
Gràcies.
Salut i lluita.
Salut. I ja per acabar posarem una cançó que només escoltar les seves primeres estrofes ja tothom la coneix. És la Internacional. I aquí ens acomiadem d'aquest programa, també especial, per dir-ho d'alguna manera, històric, de col·laboració entre repúbliques radiofòniques i que espero que us hagi agradat molt. Fins la propera. Salut.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison t'annonce au cratère, c'est l'éruption de la faim.
Du passé faisons table rase, fous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons.
La force saigne le malheur.